Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona. Això és Converses, emissores cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana en companyia de la Sònia Domènech, directora de la Razona Catalunya. Bona tarda, Sònia.
Hola, bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
El Joan Maria Claveguera, director de l'Agència Catalana de Notícies. Bona tarda, Joan Maria.
Bona tarda.
I el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel. Benvingut.
Bona tarda.
La convidada aquest dissabte al Converses, la senyora Núria de Gispert, que és presidenta del Parlament de Catalunya. Senyora de Gispert, bona tarda.
Bona tarda.
Ella també és destacada dirigent d'Unió Democràtica de Catalunya i precisament d'Unió Democràtica de Catalunya volia començar a preguntar-li a vostè. Aquesta setmana, per exemple, l'Audiència de Barcelona doncs ha dictat una sentència o una ordre, una providència, com es digui.
Un auto,
exactament. Doncs en què ordena o diu que l'empresari Fidel Pallarols i dos ex als càrrecs d'Unió, doncs condemnats per corrupció, han d'ingressar a presó. I diu com un avís a polítics, dient persona que està condemnada per corrupció, doncs cap a la garjola. Aviam, quina reflexió fa vostè sobre aquesta sentència que podríem dir que és un toc d'atenció cap a tots els polítics?
Potser sí, que sigui un toc d'atenció per part de la magistratura. Ara bé, jo no hi estic gaire d'acord, perquè durant molts anys m'he dedicat a la política penitenciària i he viscut per una amplíssima majoria que quan una persona ha delinquit, però ha delinquit en primera instància i per tant no té antecedents, amb una pena inferior a 2 anys, en principi no tenia dret al benefici de suspendre la condemna. Per tant, en aquest sentit, m'ha sorprès, també li haig de dir, que en el moment en què estem vivint, m'imagino que en tots els àmbits busquen la manera de donar exemples. I potser els magistrats d'aquesta secció han pensat que aquesta seria una manera, aquesta decisió seria una manera d'exemplificar. Jo no ho veig, sincerament, però és la magistratura la que ha de decidir i és la que té
la sentència
i és la que té la
no?
facultat per fer-la.
Si es pot recórrer,
que...
no? Es pot recórrer.
Sí, es pot recórrer, però jo crec que no suspèn l'execució. Per tant, d'alguna manera aquestes persones han d'entrar a presó, segur que recorreran, qualsevol persona recorreria, però es poden trobar amb el atzucac d'haver-hi d'entrar.
En això, precisament, la forma de l'emissió de les sentències s'ha de basar molt en l'exemplaritat o no? O simplement l'aplicació de la llei sense més? I a mi, amb una gran neutralitat i, o dir no, és que la situació concreta, política, social, exigeix...
A veure, aquí jo crec que, en primer lloc, sense dubte, han de complir la llei i han d'aplicar la llei d'acord amb la realitat social. I aquí és on entra el que vostè pregunta, que podria ser... I nosaltres, almenys jo ho havia demanat sempre als jutges, als magistrats i als fiscals, que una cosa és exercir la justícia, però que segons a on l'exerceixes has de tenir en compte també la realitat social. Per tant, quan nosaltres demanàvem que els jutges estiguessin integrats a Catalunya era perquè coneguessin la situació de Catalunya, que segur que era diferent a la de qualsevol altra comunitat, ni millor ni pitjor. I en aquest sentit, jo crec que han de tenir en compte la realitat ara. Una cosa és això i una altra és que jo no he llegit l'auto, però sembla ser pels mitjans de comunicació que venen a dir que s'ha de donar una lliçó. Això ja a mi em costa més d'entendre-ho.
El cert és que això crec que estarà tothom d'acord, que els corruptes, siguin d'on siguin polítics, siguin a l'empresa privada, s'han d'apartar. Però en el cas dels polítics, quan i com? Per exemple, tenim la figura de l'imputat. Una persona que és imputada és que possiblement un jutge veu que ha fet alguna irregularitat o presumpta irregularitat. Quan aquesta persona se l'ha imputat, o quan aquest polític se l'ha imputat, s'hauria d'apartar del càrrec o no?
Jo crec vostè? Que depèn molt de la persona i de la situació concreta de pel qual l'imputen. No es pot dir tots igual, perquè és molt diferent un tipus de delicte que un altre. I encara que tots els posin sota el paraigües de corrupció política, hi ha actes i actes. Això d'una banda. D'una altra, des del punt de vista legal i des del punt de vista sociològic, un imputat no és un condemnat. Hi ha moltes vegades imputats que al cap de 2-3 anys d'instrucció arriba la sentència i és absolt.
Queda net, clar.
Queda net. En canvi, ha estat 3 anys sota una persecució molt clara de que podia ser acusat. Jo crec que en les circumstàncies actuals en què el tema de la corrupció política ha saltat com un tema important i, per tant, ens ha de preocupar com a polítics aquest tema i les circumstàncies i les situacions en les quals ens hi trobem amb persones imputades o a punt de ser imputades, perquè també ens hem trobat des de fa 3 o 4 mesos amb persones que sembla que ja estiguin condemnades i no han estat ni tan sols imputades i s'han enterat de les seves possibles acusacions a través de filtracions de mitjans. I això també és molt dur per la persona, per la família i pel seu entorn. Ara bé, jo crec que en aquests moments els partits polítics haurien de fer una reflexió, i en consta que s'està fent, i de fet en el Parlament de Catalunya hi ha una ponència sobre transparència en la qual se parlarà d'aquest tema, per intentar arribar a un acord i veure què és el que s'hauria de fer. Jo li puc avançar que en el reglament del Parlament, que és llei, hi ha un article que parla de la suspensió temporal de les funcions dels diputats en aquelles persones, aquells diputats que estan no només imputats, sinó que estan a punt d'obrir-se la seva causa a través del judici oral. I en aquest punt, el Parlament, el seu reglament, estableix que pot ser suspès. Per tant, ja és un pas més enllà. Ara es parla de si ha de ser imputat. Jo estic d'acord que potser hem de parlar i que potser de cara a netejar aquesta imatge, que en molts moments és injusta, però en altres no, els diputats, els polítics, els electes, fem una reflexió ràpida en la qual arribem a coincidir en una solució per tothom.
I si ens agafem el reglament del Parlament, i ja deixo micròfons oberts a la resta de companys, dos casos. El senyor Xavier Crespo, què hauria de fer? El senyor Oriol Pujol, que és un supòsit encara, que no coneixem de res,
exacte,
el senyor Oriol Pujol,
que no
és un supòsit, però
bueno,
públicament ja aquest senyor podria estar imputat i condat el que sigui. Quina hauria de ser l'actuació d'un i de l'altre?
Home, en el cas del senyor Oriol Pujol, jo crec que és molt injust la situació en què es troba. Encara no ha estat imputat i porta 3 mesos en la palestra de molts mitjans. I, per tant, crec que és absolutament injust i crec que la seva presumpció d'innocència és abans que qualsevol cas. En el cas del Xavier Crespo, fa 2 setmanes o 10 dies que ha estat imputat, d'acord amb el reglament del Parlament, no és el moment oportú per poder-lo cessar temporalment. Ja li dic que és un reglament que es va reformar i que va entrar en vigor l'any 2007, per tant, tampoc massa tard, però que a lo millor requereix una modificació. Però avui per avui no hi ha mecanisme en la llei parlamentària que permeti dir-li vostè suspengui temporalment.
Joan Maria Claveguera, endavant.
En aquest cas que ens ocupa, no fa gaires dies, en aquesta mateixa tertúlia, un senyor que ja no ocupa el seu càrrec, que ja no hi és, que és el senyor Rodríguez Sol, ens deia que imputat no és condemnat. Per tant, estava en aquesta mateixa línia. I precisament sobre això li volia preguntar, senyora presidenta. Vostè ha dit que els jutges han de conèixer la realitat del país. El senyor Rodríguez Sol semblava que la coneixia, la realitat del país. I crec que les declaracions públiques que va fer les va fer en base a aquesta realitat del país, que, entre altres coses, s'havien expressat en unes eleccions al mes de novembre. Què li sembla que se l'hagi apartat com se l'ha apartat del seu càrrec i que el ministre de Justícia hagi demanat a la gent de la jurisprudència que no es pronunciï sobre casos relacionats amb la sobirania?
A veure, a mi em sembla un fet dolorós. I, a més, em preocupa que arribem a aquests extrems. El senyor Rodríguez Sol ha estat un fiscal amb una carrera professional impecable, ha treballat a Catalunya durant molts anys, jo el conec de la meva època de conseller de Justícia, per tant puc donar fe de la professionalitat i de ser una persona sincera i amb grans conviccions democràtiques, i em consta que en una entrevista a una pregunta, per tant no era un debat sobre la sobirania, cosa que el ministre quan s'explica diu, no poden intervenir en debats polítics ni en debats sobre la sobirania. No va estar convidat a una taula rodona, no va donar una conferència, sinó que va donar una entrevista, que crec que és el menys que pot fer un fiscal superior de Catalunya, com ho feien constantment els altres fiscals, i que entre les 20 preguntes o 25 que li van fer, li van dir a vostè què li sembla el procés que s'ha endegat a Catalunya, i el que ell va dir és: jo crec que un poble té dret a decidir sobre el seu futur. Ara bé, el marc legal d'avui no permet un desenllaç a favor de la independència, i per tant s'haurien de buscar altres vies. Jo crec que això és normalíssim, que ho digui qualsevol persona una mica enterada de la realitat, i sobretot un fiscal superior de Catalunya que ha d'estar imbuït d'aquesta realitat, quan a més és una persona absolutament sospitosa d'independentisme. És que el coneixem, i els que el coneixen ho saben. Jo crec que ha sigut molt dur, i que realment la impressió que dona és un atac contra la llibertat d'expressió. Jo no, a mi no m'agrada, sincerament, no m'agrada.
El president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya està en aquesta mateixa línia. Crec que pensa el mateix que vostè.
Doncs no ho sé, jo potser li diria que vigili amb les seves expressions, perquè si el ministre diu que vagin amb cura de la seva, dels seus comentaris, doncs a mi em preocupa. Jo he estat molts anys en l'àmbit de la justícia, i en moments difícils, i en moments amb governs populars i amb governs socialistes, i aquesta mínima llibertat d'expressió, els presidents dels tribunals superiors l'han tingut sempre. Jo recordo en Banquillet Vidal, avui traspassat, i recordo la senyora Alegret, i recordo, vostè recorda, el senyor Mena i el senyor Villarejo, que tenien una facilitat de paraula, i no ha passat mai res. I que aquest senyor, que és un bon fiscal, que professionalment no hi ha ningú que el posi en dubte, que digui o que doni una opinió, però més que res, és que va ser la resposta a una pregunta. Jo crec que això no és assumible.
El que passa és que poder, jeràrquicament, es va posicionar per sobre del seu cap, que és el fiscal general de l'Estat, que és el senyor Torres Dulz.
Jo crec que no.
I, clar, quan tu jeràrquicament sobrepasses alguna instrucció del teu cap, doncs clar...
No, però què instrucció tenia? Quan diuen no complir la llei ni l'Estatut del Ministeri Fiscal, no hi ha un sol article que digui el que va dir el ministre. No, jo la sensació, sincerament, la sensació que dona, és que tot allò que sembla a ulls de Madrid i d'altres llocs diferents, que t'hi poses a favor o respectant la voluntat d'un poble com Catalunya, ja és negatiu d'entrada. Ja no permeten la possibilitat d'interpretació. Perquè ell després va intentar explicar-se i va dir, escolti, jo no hi estic d'acord.
Una declaració com aquesta que va fer el senyor Rodríguez Sol, feta 2 anys abans, no passa res.
No hauria passat res.
Però jo, a veure, presidenta, jo crec que hi ha massa ingredients a l'olla que estem fent bullir. És a dir, el Parlament de Catalunya presenta una declaració que diu que Catalunya és un subjecte polític i jurídic, no? Llavors, per part s'està parlant de fer una consulta l'any que ve, que ja el president de la Generalitat ha dit que si no tenim la legalitat, o sigui, el consentiment de l'Estat, se'n buscaran d'altres legalitats. És a dir, s'estan donant molts ingredients que no ajuden a que una persona que a lo millor tampoc és independentista, però que pugui parlar de, mira, pues a lo millor una consulta a Catalunya s'hauria de fer o no. No creu que des d'aquí s'està fent bullir massa l'olla?
Jo crec que no, sincerament penso que el govern actual, que és el de Convergència i Unió, amb un pacte d'estabilitat també Esquerra, que sumen conjuntament un nombre important de diputats, junt amb altres grups polítics, van aprovar aquella declaració de sobirania, en la qual el que venien a dir és: encetem un diàleg amb l'Estat i busquem la manera que Catalunya pugui decidir el seu futur. No va haver res més. Si aquest és un projecte que en el programa electoral d'aquests dos partits hi era, és lògic que es faci bullir l'olla, com vostè diu, i és lògic que se'n parli, i és lògic que s'intenti estendre aquesta voluntat, perquè molts més catalans i catalanes dels que estaven d'acord abans de l'11 de setembre doncs puguin estar ara. A partir d'aquí és lògic que un periodista, un mitjà de comunicació, en una entrevista amb una autoritat, li pregunti a vostè què li sembla això. I la resposta, per mi, sincerament, torno a dir, és una resposta absolutament simple. I, a més, deixa molt clar sempre que hi hagi un marc legal. I en aquest moment no hi és aquest marc legal. O sigui, a més va afegir. I després va dir, podria ser que Catalunya pugui establir un marc legal d'acord amb les competències de Catalunya. Això no és fer bullir l'olla. Jo crec que qui fa bullir l'olla són aquells que estan absolutament en contra de qualsevol decisió que pugui prendre el Parlament de Catalunya.
Vostè veu viable que es pugui fer una consulta amb l'autorització de l'Estat?
Home, a mi m'agradaria, perquè es podria fer. Una altra cosa és si ho veig viable o no.
Com s'estan fent bé les coses perquè això sigui així?
S'està intentant, almenys des d'aquí. El problema és que si vostè mira cada setmana, per no dir cada dos dies, tenim alguna resposta en contra de qualsevol interès de Catalunya per part de l'Estat. Sigui en forma d'instrucció, sigui en forma d'ordre, de decret llei o de llei. Llavors això no dona la sensació de que tinguin cap voluntat de fer-se amables en Catalunya. I clar, arriba un moment que els governs de Catalunya o el Parlament de Catalunya diu, home, fins aquí hem arribat, hem fet grans esforços, hem intentat entendre'ns, hem intentat arribar a acords, però el no és continu. I això a mi em preocupa. Ara, si hi hagués voluntat política, i tant que es podria fer un referèndum. Avui mateix, no sé en quin mitjà escrit, parlen de Rubio Llorente, president del Tribunal Constitucional durant molts anys i vicepresident del Constitucional durant molts anys i president del Consell d'Estat durant 10 anys, que diu que hi ha una manera claríssima perquè Catalunya pugui fer un referèndum amb autorització de l'Estat. I al final diu, i això acaba amb voluntat política, perquè el marc legal hi és. Doncs és Rubio Llorente, no és el jurista no sé què de Catalunya.
Sí, però el que passa és que a vegades les coses es veuen de manera diferent quan estàs en un càrrec, el senyor Rubio Llorente, que és president del Constitucional, quan estàs fora del càrrec.
També,
no?
Però també li diré que Rubio Llorente, quan va ser president del Constitucional, tenia conflictes, perquè conflictes han hagut sempre, però conflictes dels tipus que hem tingut de 3 anys ençà, això no havíem tingut mai, eh? I Tribunal Constitucional format per persones com les que hem tingut fa 3 i 4 anys, tampoc. Llavors hi ha moments i moments, i jo crec que han hagut presidents i presidents, i que quan ho veus des de fora pots dir-ho amb més tranquil·litat. Això és claríssim, i amb més llibertat, però això és normal. Ara bé, ho ha escrit no una vegada, ja dos. I per tant també és important tenir-lo en compte. I també és important tenir en compte, parlant del Consell d'Estat, l'informe que han fet a petició del govern per si havien de recórrer o no la declaració de sobirania del Parlament de Catalunya, i els dos vots en contra. I un a mi em va cridar l'atenció molt, l'altre no, l'altre me l'esperava. Però el del ministre Ledesma, era una persona amb una vocació política molt centralista. Jo el vaig conèixer de ministre de Justícia i era una persona que va tallar molt les funcions i les competències que Catalunya podia tenir en l'àmbit de la justícia. I després es va obrir gràcies al Tribunal Constitucional, cosa que ara és impensable. Però en aquell moment, any 84, 86 i 88, el Tribunal Constitucional actuava realment d'àrbitre. I el ministre Ledesma, exministre Ledesma, conseller del Consell d'Estat, faci un vot particular dient, home, jo crec que això no s'aguanta.
Molt bé, esteu escoltant converses a les emissores de la cadena COPE a Catalunya i Andorra. Aquesta setmana la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, en companyia de la Soni Domènech, del Joan Maria Claveguera, del Salvador Guillermo i també del Daniel Arasa, que és el que vol preguntar ara. Daniel, endavant.
Sí, jo faria com una doble pregunta molt puntual en aquests aspectes. D'un costat, si creu que el fiscal general, el senyor Torres Dulce, ha tingut una influència concreta, directa, en aquest cas, del govern del Partit Popular. I segona pregunta, li sembla que el fiscal superior de Catalunya se li podia dir d'allò, calladito estaries mejor? Què li sembla a vostè, si en referent, voldria referir a prendre posicions en aquest sentit? Què li sembla a vostè en aquestes dues coses?
A veure, jo no puc dir si ha tingut influència o no del govern del Partit Popular, no ho sé. El mateix principi de jerarquia que destaca el Torres Dulce respecte del fiscal superior de Catalunya també es pot destacar del govern de l'Estat respecte del Torres Dulce, perquè el nomena el govern de l'Estat. Per tant, quan ell nega la major, doncs podem dir que en l'altre també li deu passar el mateix. I després, quan vostè diu que el fiscal superior podia estar millor calladet, jo sincerament, jo particularment crec que no, i jo, per mi és d'agrair que digui això, em sap greu el que ha passat, però és d'agrair que digui el que pensa i que se senti d'alguna manera ben interioritzat en el que és la comunitat catalana. Jo crec que si ell ha de callar, o com a partir d'ara molts magistrats i fiscals callaran per la por, callaran perquè el meu lloc de treball de tinent fiscal o de fiscal de no sé què diu, me'l trauran perquè me mana el de Madrid. Jo crec que això és molt, molt fort i molt greu.
Salvador.
Sí, jo dos qüestions molt, molt concretes. La primera, si es judicialitza la política, què li queda a la política? I en aquest sentit, portar declaracions, jo entenc que es pot portar normes al Constitucional o davant dels jutges, però portar declaracions ja significa que almenys el joc polític no estàs disposat a jugar, no sé, és una intuïció. I la segona és que toca més amb l'àmbit parlamentari. En alguns parlaments autonòmics s'ha fet un debat, i en alguns s'ha adjudicat i s'ha realitzat, de que els parlamentaris no han d'estar-hi a dedicació exclusiva, per tant, que no han de cobrar un sou, sinó tot el contrari, sinó que els parlamentaris només fan feina el dia que es presenten al Parlament, i per tant l'únic que els pertoca és cobrar dietes. Com veu aquesta filosofia respecte dels parlamentaris autonòmics que també s'ha desenvolupat en l'àmbit dels ajuntaments, no?
Sí, pel que fa a la primera, realment no, per mi no té cap sentit que una declaració política, que a més va quedar molt clar per part de tots els parlamentaris que van defensar la declaració de sobirania, era una declaració política que no té efectes jurídics, que tal com estableix diferents sentències del Tribunal Constitucional, les declaracions d'aquest tipus no tenen efectes jurídics, per tant, no havia cap problema, ni havia cap procediment darrere que es pogués recórrer. No entenc com han demanat informe a l'Advocacia de l'Estat, han demanat informe al Consell d'Estat i presentaran el seu recurs. Jo suposo que una mica és que per endavant hagin altres instàncies que tenen un cert pes i que ens diguin que tenim raó, perquè quan arribi la grossa puguem dir tranquil·lament que ja tenim aquest no del Consell d'Estat, aquest no de l'Advocacia i previsiblement o no del Tribunal Constitucional. Per tant, crec que és un error, però que està dintre de la manera d'actuar d'aquests darrers mesos per part del govern de l'Estat. I respecte a l'altre, discrepo absolutament, perquè el diputat no és simplement la persona que va al ple d'un Parlament i vota allò que li indica el seu cap del grup parlamentari, sinó que és aquella persona dedicada a la política des del seu territori. I, per tant, visualment es veu dos vegades al mes o quatre vegades al mes en un plenari, visualment es veu 20 vegades al mes en les comissions legislatives corresponents on treballa, però sobretot qui li veu és la gent que l'ha escollit en el seu territori i per tant està fent una feina que no es tracta ni de 5 hores a la setmana ni de 10, sinó que són uns horaris que en molts moments són imprevisibles i que no hi ha festes i que el dissabte i el diumenge, si els hi toca, doncs tenen que anar a treballar. Per tant, si la mentalitat d'algunes presidentes de comunitat autònoma és aquesta, és perquè deuen pensar que la seva comunitat autònoma, doncs, com altres, potser no calia ni que hagués nascut com a comunitat autònoma i que potser en el principi d'aquesta democràcia, als anys 80 i 84, s'hauria d'haver fet allò que es defensava, que es tinguessin aquelles comunitats històriques, que existís Catalunya, que existís el País Basc i possiblement Galícia, però que les altres podien continuar amb les seves diputacions provincials i haurien gastat molts menys diners i no hauria fet falta la situació que econòmicament ens ha portat també la disbauxa d'aquesta descentralització en aquelles comunitats que moltes la volien per tenir càrrecs, però altres el que no volien eren competències de veritat. I un exemple claríssim és l'any 2003 i l'any 2002 van haver-hi diferents comunitats autònomes de l'Estat espanyol, que no cal dir el nom, que van rebre forçosament, perquè no les volien, sanitat i educació, que són les competències més complicades i més feixugues que a Catalunya es van rebre l'any 80 i 81. Per tant, la senyora presidenta d'aquella comunitat, si ella creu això, el millor que podria fer és liquidar la seva autonomia, reconvertir-se, i segur que ens ajudaria a tots a subsistir i a millorar més tots els temes que tenim en aquest moment.
I què desfà aquest embolic, senyora presidenta?
Doncs,
clar.
Bé, no.
Qui li pone el cascabel al gato?
Doncs començant pel govern de l'Estat. Pel govern de l'Estat.
Eliminant autonomies?
Les autonomies s'han d'eliminar a través dels estatuts. Però si hi ha...
O retornant competències al govern central.
Retornant competències, però clar, es poden fer moltes conferències de presidents i dir i preguntar i qüestionar si aquella autonomia val la pena que continuï o no. I que davant de la situació econòmica que està patint aquella economia o aquella autonomia o aquella altra, quines són les mesures que posen sobre la taula. I per tant, jo crec que hi ha moltes maneres de reduir administracions, començant per l'administració de l'Estat, que van dient que els altres s'han de reduir, van demanant que s'eliminin ajuntaments, però no comencen per les seves empreses públiques, pels ministeris que sobren perquè ja no tenen competències com sanitat o com agricultura o com cultura, i que en canvi anem veient any rere any que va creixent, i que van creixent els funcionaris, i que va creixent l'administració de l'Estat. Doncs de la mateixa manera que dic això, ho dic de qualsevol altra autonomia, que quan mires la llista d'autonomies que no estan complint amb les obligacions del dèficit, et trobes autonomies que no entens com estan per damunt del 3% sense complir les ordres del Banc d'Espanya o del Govern de l'Estat o de la Unió Europea. Doncs potser s'haurien de posar més durs en determinades autonomies. I segur que gran part dels problemes que tindríem ara a Catalunya no hi serien.
Però quin govern, netes o sigui d'esquerres, és a dir, sigui del Partit Popular o sigui del Partit Socialista Obrer Espanyol, dona aquest pas enrere després del que tots dos partits han propiciat, que és aquest estat de les autonomies, que és el que fa per tothom. Hi ha tanta diferència entre les autonomies històriques i les no històriques. Escolti'm, aquí al final tothom té la seva televisió, tothom té els seus organismes. Qui dona aquest pas enrere
doncs,
en aquests moments?
S'han de posar d'acord.
Ningú vol donar el pas enrere,
Joan
Maria.
S'haurien de posar d'acord els grans partits. S'haurien de posar d'acord PP i PSOE. Jo estic convençuda que en uns temes com aquests, Convergència i Unió seria la primera en posar i en donar idees i posar-les sobre la taula.
I per què no ho fa Convergència i Unió quan li toca? Perquè Catalunya,
fa
perquè, per exemple,
coses.
Ara, Consells Comarcals, i aquí diu que hi ha que fer una criba, no sé si la forma, però en tot cas una criba.
La vicepresidenta del govern ja ho ha dit i a més ja va parlar fa poques...
N'hi ha un que ja està, podríem dir, sentenciat,
que és
el del barcelonès.
Aquest sempre és el que se n'ha parlat, precisament,
perquè
no té massa sentit. Però
n'hi ha alguns que sí que tenen sentit.
El
del Pallars Jussà, Pallars Sobirà...
Hi ha un projecte de llei de governs locals que es presentarà abans de l'estiu, en el qual la vicepresidenta fa un parell de setmanes la seva compareixença al Parlament ja va anunciar que modificaria tot el que és el mapa comarcal i el mapa municipal i que es podrien estalviar molts milions. No va avançar el què, perquè vostès saben que quan es parla d'aquest o de l'altre o d'aquest consell o del que sigui, doncs de seguida hi ha problemes. Jo crec que l'important és poder parlar amb els que puguin ser en aquest sentit perjudicats, però la voluntat del govern és presentar un projecte en aquest sentit.
Poden desaparèixer ajuntaments o realment això no pot anar per aquí?
Jo crec que no.
Ho dic per la sensibilitat social, més que no pas
l'aspecte
econòmic.
Jo crec que no, perquè realment quan el govern de l'Estat parla de l'estalvi que suposaria reduir no sé quants milers de regidors, és una fal·làcia, perquè la majoria de regidors no cobren, La majoria de regidors, sobretot en ajuntaments petits com és a Catalunya, que dels 946 podem dir que 600 o 700 tenen menys de 1.000 habitants, aquests no cobren, aquests ho fan en gràcia i t'amore. I per tant, què és el que ens estalviarien? En canvi, jo crec que és molt important el paper que fan aquests ajuntaments petits en el seu territori.
Joan Maria, volies...
Sí, presidenta, com veu la situació política actual i l'actual legislatura? Amb aquesta perspectiva de que tenim una data que és el 2014, en la qual el partit que governa, i amb el suport extern d'un altre partit, convocaran una consulta popular, i des de la perspectiva que totes les enquestes que es fan ciutadanes assenyalen que hi ha una desconfiança dels ciutadans envers els polítics, també els periodistes, perquè hi ha una desconfiança molt notòria envers els polítics i que els grans partits històrics, amb totes aquestes enquestes, baixen amb representació parlamentària en favor d'altres formacions polítiques que no han tingut temps de gestionar pràcticament res en cap administració. I tot i això, algunes ja han encomanat informes a Notre Dame. Sí. Per tant, des d'aquesta perspectiva, com la veu vostè la legislatura?
Home, a veure, la veig amb preocupació, com vaig veure i viure la legislatura passada, que va durar 2 anys, i que per mi va ser una legislatura molt i molt complicada, comparativament amb les anteriors que jo havia viscut com a diputada o com a membre del govern. Són moments difícils per tothom. Si són difícils per la gent normal i corrent, pels professionals, pels treballadors, pels que siguin, i són complicades per al conjunt de famílies catalanes que ho estan passant molt malament, també ho és de cara a la política, perquè molt sovint el ciutadà, amb raó o sense, descansa la seva intranquil·litat o la seva preocupació en la responsabilitat dels polítics. I llavors neix una certa desafecció cap a la política o cap als polítics que fa molt difícil recuperar aquesta confiança absolutament necessària per tirar endavant.
I com s'ha de combatre?
Dit això, jo aquesta legislatura la continuo veient complicada. Tenim un Parlament molt divers, amb 7 grups polítics molt diferents uns dels altres, amb unes majories que han estat d'alguna manera forçades, perquè Convergència i Unió, que ha estat la força majoritària, va perdre 12 diputats respecte a la legislatura anterior, ha firmat un pacte d'estabilitat amb Esquerra Republicana que, contràriament, doncs, ha pujat 11 diputats respecte de l'anterior legislatura, i per tant amb una estabilitat que jo veig que és positiva, i només han passat 2 mesos i mig, que si comparo amb la legislatura passada amb 62 diputats, aquesta estabilitat no hi era, perquè amb el Partit Popular vam tenir suport en els pressupostos, però després el dia a dia t'havies d'espavilar, i per tant les negociacions eren constants, i com deien alguns diputats, durant 24 hores i fins a l'últim moment estaves negociant si t'aprovaven o no aquella proposta de resolució. Jo crec que ara aquestes negociacions hi són, però estan més calendaritzades, són reunions ja establertes, i de moment aquesta estabilitat funciona. Això no vol dir que, com que tenim una legislatura amb una crisi econòmica que no para, que ja ve de 3 anys molt dura, amb una situació de l'atur cada vegada pitjor i que tampoc para, que aviat arribarem a unes xifres que no són en absolut assumibles, que no hi ha creixement econòmic, que no tenim liquiditat, que per pagar les nòmines el govern de la Generalitat sua tinta cada mes, i a sobre tenim en el mig aquest projecte de futur d'intentar que el poble de Catalunya decideixi el seu futur davant una situació com aquesta, home, jo espero que la legislatura duri el major temps possible, perquè es necessita per redreçar molts aspectes del país. Ara ho veig molt
això
complicat.
No sé si ho compartís, Esquerra.
Ho veig molt complicat. Bé, això no ho sé. La data és 2014. 2014 té 12 mesos. I anem més cap a finals del 2014 o principis del 2015. Com? Amb la possibilitat de fer i de convocar una consulta. I de fer tots els passos que abans hem comentat, de petició a l'Estat, no una vegada, sinó 2 o 3, segons els diferents models que tenim, per poder fer una consulta com sigui. Si al final no pot ser, serà una consulta consultiva. Però la idea és aquesta, i això no es fa d'un dia per l'altre, quan a més estàs obligat a ampliar al màxim aquesta informació a la ciutadania, perquè sàpigui què és el que guanya o el que perd si es tira endavant una consulta com aquesta.
I a més, amb tot això que deia, amb les retallades a sobre, que s'han anunciat que aquest any 2013, més ajustos...
Una altra vegada.
Hi ha por, hi ha temor d'una revolta social, si la cosa continua progressant més.
A mi em sorprèn que no hi hagi més manifestacions i més concentracions.
Hi ha molta gent que està amb l'aigua al coll, senyora presidenta.
Molta gent, i a més molts col·lectius.
I si se'ls apreta més?
No, esclar, és un problema, i per això, en part, suposo que el Consell d'Economia no ha presentat el pressupost abans, per veure si aconsegueix presentar un pressupost on la flexibilització del dèficit sigui inferior, perquè si no realment havia d'ajustar molt més, i ja no saps d'on ajustar. Aquest és un problema molt greu. Ja s'ha fet tot el que era possible i quasi bé impossible. Ara ja no sé què és el que s'ha de tocar, si no és tancar barraques. I clar, tancar barraques vol dir tancar contractes i treure gent al carrer, i per tant això es fa difícil. I realment no veus una sortida ràpida. I creus que l'any 2013 serà dur i que el 2014, doncs, no sé si serà tan dur, però no veurem la llum. I si fem cas de les xifres i dels anàlisis que fan persones que teòricament en tenen bastant més que nosaltres, doncs venen a dir que l'atur no pararà encara i que Espanya està a la cua de molts països de la Unió Europea per poder sortir-se'n. No ho sé.
Però la manera és complicat, eh?
És difícil.
Esteu escoltant les converses a la cadena Cope a Catalunya i Andorra aquesta setmana amb la presidenta del Parlament, la senyora Núria de Gispert, i en companyia del Daniel Arasa, Joan Maria Claveguera, Salvador Guillermo i la Soni Domènech, que és la que vol preguntar. La Soni, endavant.
Sí, presidenta, deia que fins l'any que ve, en teoria no és la consulta, però jo crec que aquest any hi ha un motiu de disputa important entre CiU i Esquerra, i que no són els pressupostos que s'estan parlant ara, sinó els propers que s'hauran d'aprovar a final d'any. És a dir, que tornarem de l'estiu, acabarem de fer una tanda de retallades molt gran, probablement la més gran que ha fet Catalunya fins ara, i ja haurem de tornar-se a seure a la taula a preparar uns altres. És a dir, jo crec que això és un element d'inestabilitat important, sobretot tenint en compte que el soci de Convergència i Unió és un partit on les bases hi manen molt. Vull dir, John, si segons quines retallades hi hagi en temes com educació o sanitat o sectors socials, vull dir, ràpidament poden sortir al carrer. Llavors, un element important és si aquesta gent surt al carrer a manifestar-se, si podrà suportar-ho la cúpula. Però dit això, jo volia preguntar-li més. Qui creu que s'hi dedicarà a la política en el futur? És a dir, abans hem parlat de que ara no hi ha prestigi, no?, de que s'està a la sombra, de que està el debat dels imputats o no imputats, de quan s'ha de retirar un polític de la política. Però el cert és que a dia d'avui, potser dius sí, o sigui, tinc un sou a final de mes, cosa que potser en l'empresa privada pues, pot acabar no passant. Però qui s'hi dedicarà a la política veient el que tenim ara? Podem fer alguna cosa per arreglar-ho? Fer una llei de partits, no? Per a l'hora de votar seria suficient o calen més coses?
Jo crec que en el moment en què estem calen més coses i que no cal inventar gaires. Mirant al nostre entorn veurem altres països de dimensions semblants al de Catalunya que segur que han fet modificacions en les seves maneres de fer i de treballar en política que han millorat el seu entorn i l'afecció o desafecció respecte als ciutadans. Jo crec que una llei electoral pròpia a Catalunya és absolutament necessària, ja ho era, però potser ara s'ha d'encarar d'una manera molt més seriosa per poder obrir la porta i fer canvis en la manera de fer dels partits, allò que parlem de la regeneració de la classe política.
La veu possible, aquesta legislatura?
Jo crec que sí, i a més veig, ja ha començat a treballar la ponència, ja han fet dos o tres reunions. De fet, una part important del que era el seu contingut estava fet en la legislatura novena, i això ja ho han donat per bo, que és tot el que fa referència a l'administració electoral catalana, però ara estan discutint la part important o la que mai es posaven d'acord, que és quina circumscripció, si una llista, si dos llistes, si representants per comarques o pel que sigui, però jo veig que hi ha una voluntat molt més clara de tirar-ho endavant. I la veig tant per part dels partits majoritaris, que absolutament és necessari perquè es requereix dos terços del Parlament i per tant en aquest moment crec que és possible, i que a més hi ha voluntat que dins d'aquest any es pugui aprovar. Per tant, jo crec que poden ser optimistes en aquest sentit. I l'altra ponència, que és la de transparència, de bones pràctiques, de codi ètic, d'accés a la informació, també s'està treballant. S'havia fet molta feina. L'objectiu és anar més ràpidament i amb això obrir la porta a que la ciutadania s'enteri, sàpiga que és nostra també la preocupació de recuperar la confiança, i la confiança en les institucions i en les persones. I jo, com vostè deia, home, se'm fa difícil avui per avui, després d'aquests tres anys tan convulsos, pensar en quina serà la futura generació política. Però jo crec que hem de ser optimistes i que hem de començar des de baix, no? Jo poso un exemple, que és quan els nens i nenes de 5è i 6è venen al Parlament a veure per primer cop el Parlament, i les persones que els hi expliquen la història d'aquell palau i fan fer a un de president del govern i a un altre de president del Parlament i els hi fa una mica com de teatre allà, Doncs els hi pregunto, els hi dic, que estan en un lloc on el dia de demà algun d'ells poden ser diputats o diputades i que han d'entendre el que és participar en la vida política i que pot ser-ho o pots participar des d'un lloc diferent. I jo crec que és molt important la formació i, per tant, la política preventiva, que dic jo, i explicar-los des de molt petits que és important dedicar una part de la teva vida a la cosa pública. I després intentar que aquests temps convulsos passin. Tornaran a haver-hi temps convulsos, perquè això ja és, forma part de la història de la humanitat. Però hem d'intentar no perdre la confiança, no perdre l'ànim, mirar cap al futur i, clar, que tot el que ens està passant s'hagi reunit en una sola època també és complicat. Pot haver crisi econòmica, però no cal que hi hagi crisi política. Podria haver crisi de valors, però no cal que hi hagi social. En aquest moment és tot plegat, no? Una crisi que comença a Catalunya, Espanya, Unió Europea, Estats Units, clar, dius, això és impossible. Quan tu tens les coses o tens un problema i saps que tu pots tenir les eines per arreglar-lo, és més fàcil. I crisis econòmiques les hem patit, però s'han arreglat, perquè eren locals. La que estem vivint ara és una crisi tan gran que fa molt difícil de trobar solucions úniques i directes. Però jo confio que això ho resoldrem i confio que hi hagi gent amb ganes de treballar en política.
Crisi
i en
gran i llarga. Fa molts anys que estem en crisi. Daniel.
No, en aquest sentit, i enllaçant tot això, aquests dies darrers tenim l'enquesta del CIS, la segona preocupació dels espanyols de la corrupció i centrada molt la corrupció dels polítics, tot i que la corrupció no és només dels polítics, en tot cas, no? Però el cert és que això... I sabem, d'una altra banda, que la major part de corruptes, que la gran majoria no ho són, sabem que n'hi ha alguns, no? Però hi ha alguns aspectes de cara a veure solucions. D'un costat, li pregunto com a cosa concreta. Tinc les reunions que vostè ha estat present, la que ha convocat el president Mas, amb els poders, tots els tres poders, de fet... que jo no sé per què es margen tres poders en una reunió d'aquest tipus, no hi entes massa. Però, primer, creu que aquestes reunions d'aquests organismes, diguem-hi, o representants d'organismes, serveixen per alguna cosa? Aquestes 51 propostes dels presidents, serveix per alguna cosa o no serveix per res? Primera proposta. Primera. Segona, lligant amb això, no? Per què parlem tant de quines lleis poden fer per tal de frenar la corrupció, i no parlem tant més d'ètica, de justícia, d'honradesa, que en parlem molt poc, i això són molts de base que són més importants que les lleis.
No.
Una mica en això, perquè vostès, quan dic vostès, vostès polítics, no em refereixo a vostè, òbviament, en parlen poc, vostès, d'això, no? Parlen poc perquè sembla que la idea dels valors, a vegades ho diuen, però els polítics els han abandonat bastant, també, eh? Els periodistes, també. Però... bé, jo crec que això ha de tornar-li a parlar en certa freqüència, no? Perquè sembla que això ho tenen una mica tornat.
No ha deixat viu a ningú, Daniel.
S'ha de parlar, Daniel.
A veure, jo crec... Els economistes no diuen res, que ja va bé, ja va bé.
No, és que esto ja se supone, és com en la mili, el valor se supone. Els economistes ja estan aquí, també, no?
Primer de tot, jo crec que va ser positiva la cimera anticorrupció convocada pel president. I ho dic perquè, d'entrada... com a resposta immediata a un parell de setmanes que van ser terrorífiques des del punt de vista dels noms i cognoms que anaven sortint i les situacions de corrupció dins de la política, jo crec que la imatge de reunir els principals representants dels òrgans de control de Catalunya va estar bé. Si només hagués estat una imatge, com van dir alguns partits polítics, malament, però és que va ser una imatge i després de dues setmanes van haver-hi 51 propostes, que jo crec que moltes poden ser positives. Que barregés, com vostè diu, els tres poders. No, perquè jo mateixa estava ja com a presidenta del Parlament de Catalunya, però representar no representava directament el que pensaven els partits polítics, sinó que estava com a figura... com a representant del Parlament. El president del Tribunal Superior ho va dir molt clar. Jo estic aquí com a persona president del Tribunal Superior, però la meva responsabilitat amb els jutges no té res a veure amb la feina del dia a dia. I el fiscal, que té aquell principi de jerarquia, també va dir el mateix. Per tant, venien com a persones individuals carregades d'una funció representativa. Per tant, jo crec que va ser positiu. Què es pot fer? Home, dels punts que van sortir... és precisament la recuperació d'aquests valors, el saber inculcar hàbits. el que de la mateixa manera que a les escoles se'ls ensenya a ser persones i des de les famílies doncs, actuen com a transmissores de valors i per tant aquells nens i nenes creixen amb una motxilla que els hi ha vingut de casa i de l'escola, els polítics no poden ser honestos i honrats si no ho tenen interioritzat. Tu pots aprendre, però la realitat és que ho has de ser, i ho has de ser com? A base de la teva feina de cada dia i d'entendre que el servei públic té un plus de responsabilitat. És allò de la dona del César. Hi ha corrupció a tot arreu, d'acord. La corrupció política és pitjor que la de la societat. Per què? Perquè tu estàs a la política, perquè t'han nomenat uns electors i t'han posat allà perquè facis de responsable de la cosa pública i, per tant, dels seus béns, dels seus diners, dels seus impostos. I jo crec que és molt important, i precisament en aquest tema el que es planteja és establir un codi ètic no només dels partits i dels diputats i no sé què, sinó dels responsables de la cosa pública, siguin funcionaris, siguin polítics. I això per mi és la base. A partir d'aquí, tu faràs bé la feina, podràs establir un codi de bones pràctiques, podràs establir un accés a la informació supertransparent, podràs establir mandats limitats o no, podràs establir moltes coses. Ara, la base prèvia és la recuperació d'aquests valors, i estic d'acord amb vostè que en molts moments aquests valors han estat oblidats. Però també estic d'acord, i vull que i crec que ho hem de dir i repetir, que si l'enquesta del CIS ha sortit amb aquests números, és que està feta en el veig mig del moment en què van sortir molts casos de corrupció i molt durs i molt bèsties. Llavors és lògic que si tu et trobes que et lleves al dematí la televisió, la ràdio, no sé què, només parla del cas aquest, del cas altre, i et pregunten en aquell moment en una enquesta, doncs escolti, la corrupció política, és que és lo normal, és lo normal. Jo estic convençuda que si ho pregunten avui mateix a lo millor ja no estan, clar, perquè aquelles dues setmanes van ser terrorífiques.
Presidenta, tornant al que és el Parlament estricto sensu, la llei de consultes estarà enllestida aquest estiu, abans de l'estiu, tot i que hi ha dues formacions, Partit Popular i Ciutadans, que no els hi acaba de semblar bé com s'està efectuant el procediment?
És que jo no sé ben bé.
No seria millor un màxim consens?
Oh, i tant que sí, però és que en la primera reunió de la ponència al final surtin dos partits dient, com que veiem que no ens agrada el procés, a lo millor ens plantegem no quedar-nos, però si era la primera reunió, i en la primera reunió que jo sàpiga el que es feia era recuperar tot el treball fet, com s'ha fet en la de transparència i com s'ha fet en l'electoral, i cap partit ha dit que no. O sigui, han dit, hem fet tota aquesta feina, és bo repassar-la, i si estem d'acord ja no la tornem a revisar i comencem amb coses noves, tant en l'una com l'altra. Doncs amb la de consultes havia moltíssima feina feta, havia tot un procés d'esmenes, tot un procés de compareixences. Ningú nega que es torni a fer, però que s'ha de aconseguir que tota aquella feina que es va fer i que tenia un gran consens en aquell moment es pugui mantenir. Això és el que van fer el primer dia. Per tant, jo espero que aquests partits que han dit això tinguin una mica més de paciència i vegin si realment és oportú o no marxar de la ponència, perquè jo crec que és important que hagin les maneres de pensar i de fer de tots els partits, i després, si no arribes a acords, podràs fer esmenes o podràs fer el que sigui.
Tres últims minuts del programa. Molt, Salvador, amb l'esperit de síntesi.
Jo crec que a vegades a Espanya i també a Catalunya hi ha una certa internalització de la política. Derivada de què? De la malfiança respecte dels partits clàssics, respecte de la presència d'algun element de corrupció, de les dificultats de governança amb els sistemes electorals. I jo em pregunto, perquè un element important és una certa estabilitat en el govern, si no tenim que pensar, ara que tenim la llei electoral, algun element, com s'ha fet a Itàlia, de plus en termes d'escons per la primera opció política per facilitar la governança, igual que en el tema dels ajuntaments, diguéssim, té un plus aquella força més votada per accedir a l'alcaldia. I això és democràtic, perquè si ho té Itàlia, perquè no ha de ser democràtic? Si no, hem de buscar elements de reforçar la governabilitat amb el sistema electoral, perquè si no veig difícil la construcció d'un govern estable i potent per fer les mesures que els ciutadans li han demanat.
Home, jo crec que és una bona idea i me l'apunto per poder-la passar a la ponència, perquè crec que hem d'anar pensant en idees que reforcin la governabilitat, i més sobretot en moments com aquest, perquè malgrat que Itàlia pugui tenir aquest sistema, el resultat d'Itàlia és un resultat absolutament de desgovern.
Caòtic.
I no sé què passarà. Avui algú deia que potser d'aquí 6 mesos tornaven a anar a eleccions. Clar, això no t'ho pots permetre. I a Catalunya o a Espanya això pot passar, i per tant jo crec que igual que es planteja la doble llista o la llista oberta o un candidat per circumscripció o el que sigui, jo crec que sistemes com aquest poden ajudar a la governabilitat.
Presidenta, alguns diuen que a Catalunya tindrem una legislatura curta.
Jo espero que no. Jo espero que no, i espero que tinguem una legislatura suficientment llarga com per poder sortir-nos de la situació de crisi que estem ara. Ara, això és una bola,
no?
És una bola de vitre i no sabem si
molt
pot ser o no.
Doncs el que hem de fer és agrair-li la presència aquest dissabte a nosaltres, Núria de Gispert, president del Parlament de Catalunya. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Gràcies.
Gràcies també a la Sònia Domènech, al Daniel Arasa, Joan Maria Cabellera, al Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre, des de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center Barcelona, emissores de la cadena COPE Catalunya. Molt converses, bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.